Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Estem molt pendents del temporal, i vosaltres també, i ho estarem fins dimecres. Volem saber, minut a minut, com estan les coses. A veure, Francesc Mauri, molt bon dia.
Bon dia.
Explica'ns, en aquests moments, què està passant, on i què passarà en les properes hores?
Doncs mira, ara mateix la nevada agafa gruix, hi ha diversos punts de la Terra Alta, del Matarranya, també cap a la zona de Llaveria, la Serra de Llaveria, Prades, la Serra de la Llena, és a dir, aquest sector de les Garrigues de muntanya, el límit amb les comarques tarragonines, i també la neu va caient. No tenim constància de gruix significatiu, però sí que va caient en comarques com Osona, la Garrotxa, l'interior de la Selva, la mateixa ciutat de Vic. De moment, tot això és anecdòtic, com a mínim el nord és, i com dèiem, ja fa una mica de gruix en algunes comarques del sud. I el temporal marítim ja és de primer ordre, onades de 5 a 10 metres, i alguna ja ha superat els 10. La previsió ens indicaria que la propera nit i matinada i demà al matí alguna de les boies aquestes de control podria fregar els 15 metres d'onada màxima.
Clar, tot això que ens està explicant el Francesc Mauri, gràcies, Francesc, té afectacions, naturalment, sobre tots els dispositius que estan previstos, perquè no prenguem mal, però el primer que hem de fer és ser responsables. I, per tant, si en Francesc ens està dient com estan ja les onades a la vora del mar, si us plau, no us hi acosteu. Montse Font, cap del Centre Operatiu de Catalunya, el CECAT, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem amb en Francesc que aquestes onades al front marítim és una de les qüestions que us preocupa, i també el vent que afectarà els arbres, no?
Sí, sobretot demanem a la gent evitar el que són zones arbrades i tot el que és el front marítim, tant pel que és l'onatge com pel vent. Tot just el vent ha començat, o sigui que les incidències encara podrien anar pujant més, i per tant demanem molta prudència. També ens preocupen les nevades d'aquesta tarda. Per tant, el que demanem a la gent és intentar retornar quan abans millor cap a casa i evitar el que serien les zones de Osona, Ripollès, Garrotxa, Moianès, el que seria l'interior de Girona, perquè inclús hi podrien haver restriccions de trànsit en aquella zona.
Clar, les comarques de Lleida aquesta vegada queden més preservades, però la concentració de l'alerta, Montse, està a l'àrea metropolitana, les comarques que toquen més a la costa, no?
Sí, a veure, tenim la situació molt complicada, tot el que és el litoral, tant com dèiem per l'onatge com pel que serà el vent,
sí,
perquè, com dèiem, anirà pujant encara anirà pujant, i també el prelitoral. Per tant, són uns dies complicats. Després, quan acabem aquest període de neu i vent, doncs començarà també la pluja, que seran els acumulats. Per tant, no creiem que tot s'acaba avui, sinó que demà continuarem amb una situació de complicació, i per tant demanem a la gent paciència i molta prudència.
Sí, molta prudència, i ajudar-vos a vosaltres i a nosaltres, feu-nos servir per fer arribar a la població tota la informació que sigui rellevant. Montse, que tingueu un bon dia. Només faltaria.
Gràcies.
Que vagi bé. I tot això com afecta la nostra mobilitat? Doncs la Cèlia Quintana té tota la informació. Hores d'ara, Cèlia, com se circula? Hi ha alguna carretera tallada? Hi ha cadenes, ús de cadenes al Port de la Bonaigua, no?
Doncs sí, encara a aquesta hora, bon dia, hi ha cadenes a la C28 al Port de la Bonaigua. Tot això és per vent i neu, i hi ha tallada la BV-4024 de Bagà fins a Coll de Pal. D'altra banda, pel que fa a la resta, cal anar molt en compte amb el vent, que ho explicaven, sobretot de moment, alerta amb aquests cops de vent, reduïu la velocitat si us hi trobeu, agafeu fort el volant, els avançaments són delicats si porteu camions i autocars, manteniu el motor del cotxe a un elevat règim de revolucions perquè la força del motor ajudi a mantenir la trajectòria l'àrea desitjada. Per tant, és important tot això. Dir-vos també, pel que fa a aquesta hora, a la corona de Barcelona hi ha més o menys el trànsit habitual, però destacar el túnel de Vallvidrera, que va més ple, amb retencions de la Floresta fins a la Boca Nord, o també la C60 d'Argentona fins a la Roca, a banda, evidentment, de B23, A2, C58, autopista del Garraf, Pota Nord, tota aquesta zona, vies més o menys habituals, amb retencions també les rondes de Barcelona. I el transport públic, explicar-vos que encara us podeu trobar retards de 15 minuts a la línia R1 i RG1, tot i que els tècnics de DIF han, ja fa una estona, de fet, que han pogut resoldre la incidència que hi havia, una xapa que hi havia sobre la catenària entre Vilassar i Mataró, ja s'està fent circulació per les dues vies, i també us podeu trobar retards d'un quart d'hora a la línia R3 per limitacions de velocitat derivades del temporal. Aquesta és la situació a hores d'ara.
Moltes gràcies, Cèlia Quintana, Francesc Mauri, la Montse Font, des del CECAT, ens han explicat el que ens espera i com estan les coses. Utilitzeu les nostres xarxes socials avui per compartir afectacions, @maticatradio, el compte d'Instagram, truqueu-nos si creieu que això pot ajudar a circular a altres persones, 93-201-7474, ja ho heu sentit. Allunyeu-vos, si us plau, del front marítim, de les zones arbrades, això anirà en un increixendo, serà pitjor demà al matí i, per tant, programeu les vostres activitats d'acord amb aquests consells que ara us donàvem. Comença la setmana amb l'anunci de l'acord de pressupostos entre el govern de Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès i el grup dels comuns que lidera el Parlament, Jéssica Albiach. Es concretarà aquest matí en una roda de premsa a 11:15, però Catalunya Ràdio ja avançava des d'ahir que representa un increment de 3.070 milions d'euros de despesa, dels quals 400 milions en inversions, la gran majoria, naturalment, d'aquests 3.070 van a salut i a educació, 900 a una banda i 800 a l'altra. La posada en escena de l'acord de pressupostos coincideix amb el segon judici més greu del procés, que comença avui a les 10. És el judici a la cúpula dels Mossos d'Esquadra a l'Audiència Nacional. El banc dels acusats, des d'ara fins al mes de març, els dos responsables polítics de l'estructura per sota del conseller Joaquim Forn, en César Puig i en Pere Soler, i dos professionals del cos dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero i la intendenta Teresa Laplana, que és qui el 20 de setembre del 2017 es va ocupar de l'operatiu de la concentració a la Conselleria d'Economia. Recordem que veníem d'aquell agost del 2017, dels atemptats. Ho seguirem en directe a partir de les 10 des de l'Audiència Nacional a les instal·lacions de San Fernando de Henares, perquè, com en el judici del Suprem, serà Domènec Subirà qui sintetitzarà cada dia a aquesta hora què passa i què hi pugui passar en aquella sala. També Maria Núria Rebella, Marc Jurado i la Roser Parera. Ho podreu seguir íntegrament a través de Catalunya Informació. Per què és important aquest judici? Perquè l'acusació és d'entrada també per rebel·lió, perquè per tres dels quatre processats, el major Trapero, César Puig i Pere Soler, pot comportar 11 anys de presó. 4 per Teresa Laplana, a qui s'acusa de sedició. Però sobretot perquè s'asseuen al banc dels acusats per primera vegada dues persones, dos professionals, el major Trapero i la intendent Laplana, que van actuar d'acord amb els seus criteris professionals enmig d'un foc creuat polític. Ells no van triar ser on eren perquè fossin independentistes. No eren càrrecs polítics, sinó servidors públics enmig del conflicte polític, ara sí, reconegut i teòricament amb promesa de desjudicialització. Seria molt demanar que no es convertís aquest judici en un intent de rescabalar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil del desprestigi internacional que va implicar la violència policial, les porres, les càrregues de l'1 d'octubre i carregar-la a l'esquena als Mossos d'Esquadra? Perquè aquelles imatges no desapareixeran. Arreu del món van veure la resposta de l'Estat a les urnes de l'1 d'octubre, les càrregues policials, i canviar aquesta percepció només dependrà d'una solució política, no de judicis i de condemnes. El judici al major Trapero no hauria de ser una més de les reaccions de l'Estat per justificar el fet de no haver sabut abordar des de l'inici políticament aquest conflicte. I els qui es van trobar enmig del foc encès no en són responsables. Imagineu-vos com és de rocambolesca la situació que en aquest judici Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Enric Millo, José Ignacio Zoido s'ho miraran des de casa, es miraran des de casa com el major Trapero es defensa a l'Audiència Nacional. Sempre em pregunto qui dorm tranquil a les nits. fins a la una. Som amb vosaltres perquè passi el que passi, volem que aquest sigui un bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.